Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 9 minuts, queden exactament 2 mesos per Eurovisió i per l'actuació del representant d'Espanya, el Manel Navarro, a Kif, que per cert va venir al programa a presentar-nos i a estrenar-nos la versió diferent a la que va guanyar. Perquè va guanyar una i va venir aquí al programa i ens va interpretar una altra que no tenia res a veure... Bueno, no tenia...
Són els misteris d'Eurovisió, això.
La lletra, diguéssim, va fer una mutació de l'anglès al castellà. Que ell molt bé tampoc va saber explicar el per què s'havia produït aquella mutació. Bé, avui volem parlar del festival amb els part dels culpables que tornés l'interès per Eurovisió, en aquest cas a l'estat espanyol. Ajuntar el fenomen Operación Triunfo i Eurovisió va fer que l'edició del 2002 fos la més vista de la història, amb 12.755.000 espectadors a Espanya i un 80% de share. Va ser amb Rosa López i aquest Europe's Living a Celebration. Josep Maria Mainat, bona tarda.
Molt bona tarda.
Toni Cruz, bona tarda.
Gràcies.
El sistema per escollir el candidat sempre ha portat controvèrsia. Ara en parlàvem a micro tancat. Roca, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Un exemple és el que ha passat aquest any amb l'elecció del Manel Navarro. Vosaltres, quin creieu que seria el millor sistema per escollir el candidat? Perquè cada any que s'escull un candidat, excepte a les èpoques d'Operació Triunfo, hi ha un enrenou de nassos. Hi ha gent que està a desacord, hi ha fins i tot insults, gent que s'emprenya, amenaces...
La pobra Anne, recorda la Gerti Bull.
Les normes han d'estar clares, bàsicament, i el que es va triar allà és una cançó. Vull dir, el festival d'Eurovisió és una cançó, no un cantant, sinó una cançó. Llavors, un cop tens la cançó triada, que és el que fèiem nosaltres, buscàvem entre 10, 12, 15, 20 cançons, les enviàvem, les triàvem, entre tot, no nosaltres sols, sinó gent de televisió espanyola, músics, productors, etc etc. I quan triàvem, deia, aquesta és la que ha d'anar-hi, llavors aprofitàvem Operación Triunfo per dir qui voleu que la canti. I llavors el primer any es va triar la Rosa, van dir, doncs, la Rosa, el segon any, doncs, la Bet, i el tercer, doncs, el Ramon, i així s'ho van fer-ho.
Vols dir que primer és triar la cançó,
clar, després l'intèrpret. És que el festival és la cançó.
Triàvem tres cançons, nosaltres, perquè com que teníem tres finalistes, triàvem les tres millors cançons, les adjudicàvem i dèiem, a veure qui no volen, no?
Sí, I cada intèrpret defensava la cançó que li signàveu.
Exacte. Sí,
no a la que volia ell.
No. El Bisbal em sembla que cantava Corazón Latino, la Rosa Europe's Living in a Celebration i el tercer,
qui va ser? El Bustamante, que no sé què. Bustamante, no em recordo què va cantar.
Ara la història em falla pel cap. Què va cantar el Bustamante?
Ara
ho buscarem, ara ho buscarem.
Sí que feien tres cançons cada un, llavors el jurat descartava una de cada un.
Què cantava?
L'Alma en Pie, potser?
L'Alma en Pie, crec que sí.
No ho sé, aquí ens veus, aquí ens ha fallat la documentació. Aquesta no la tinc. No, us preguntava tot això perquè, clar, ara això ha canviat. Ara es tria el cantant.
Primer, el cantant i llavors la cançó.
I després la cançó. No sé com ho veieu, aquest canvi.
Però, bàsicament, el que és més important és que ara es mira de fer un programa de televisió que doni audiència per veure qui es tria. Jo crec que el més important és triar la cançó, no fer un programa de televisió per veure.
El Alma en Pie era Chenoa i Bisbal.
Exacte. Però no anaven a Eurovisió.
No, però és la que van cantar ells, diguéssim, que la cantaven.
Bueno, és igual, deixem-ho estar. Escolta una cosa. La meitat dels països d'Europa...
Deixem-ho estar, que encara de què queden.
La cadena diu...
Bustamante Urgente.
Anirà aquest?
Urgente,
en
surt.
Com sona la cançó, Josep Maria?
Urgente.
Ara la buscarem, Urgente. Ara la buscarem.
Escolta, que la meitat de països diuen, i anirà aquest cantant això, i no hi ha discussió ni polèmica.
Llavors
hi ha països que volen fer un programa de televisió, perquè això, com vam dir nosaltres amb Operación Triunfo, genera audiència, merda i tal. Però quan fas un programa de televisió que ho veu un 5%, com ha passat recentment, dius, quin sentit té?
Un drama pel soroll que ha fet.
Clar, dius, quin sentit té fer tot aquest merder per no tenir audiència i que a sobre no puguis ni triar la cançó millor, perquè potser, com que tria la gent i tria un jurat, vés a saber...
Oi, tots acaben barallats, perquè a sobre, més sí, acaben insultant-se volem fotre-li una castanya a l'altra.
Sí, anava vivint castanyes i tot, i en canvi Eurovisió, jo recordo que les tres vegades que hi vam anar-hi, a part de les coses que van passar...
Bueno, que ara ens explicareu.
Que després es van accelerar amb els anys, era una cosa bastant relaxada. D'entrada, el Jordi Bosch era el secretari general de Televisió Espanyola en aquells temps.
Tu te'n recordes?
Saps que me'n recordo perfectament, me'n recordo.
Tu te'n recordes, Jordi, oi?
Saps, però encara podria dir-te molts detalls d'aquella època, però millor explico-ho tot.
Doncs eres el responsable.
No entrarem ara en aquest tema.
I el primer any va venir el director de Eurovisió en l'últim programa que vàrem fer
sobre Eurovisió. Te'n recordes que vam anar a dinar?
No sé si vam anar a dinar, però sí que...
No sé si vam anar a dinar. En un restaurant que tu saps.
Exacte.
Però el director d'Eurovisió li va firmar sobre l'esquena del Jordi el sí. que havia rebut la cançó, perquè havíem anat fora de temps i eren les 11:45 i es tancava a les 12, no arribàvem a enviar, no ens enfiàvem dels correus ni dels faxos ni tot d'aquell temps.
Perquè es va allargar el dinar i llavors tot va a tard.
I encara sí. tens la firma del director d'Eurovisió gravada a l'esquena, que no te l'has borrat mai, eh?
Tant que sí,
perquè no esperes com a Madrid amb aquell del faxo, eh? Firmar-ho davant de tot Espanya, que deia.
Que es veiés. La cançó, finalment, Bustamante va fer la...
Urgente!
La magia del corazón.
La magia del corazón.
Sí. Ah, és com ja és el que he dit jo, no?
Que
veies
tu?
Era urgent que la fes, sí.
No, de l'Alma, no sé què.
Bueno, no hi va anar Bustamante. No, només us volia preguntar sobre aquest any. Manel Navarro, el seu tema Do It For Your Lover, que ara l'ha canviat, eh? Ara és més en castellà que una altra cosa.
Ara no l'he recordat.
Siente la magia del corazón.
Ara sí que em sona a mi també aquesta, veus? Ah.
Però aquesta, la que estem escoltant, no. Aquesta és la que representarà. Què us sembla, vosaltres?
Vaig tres passos més enrere, en aquest.
Problema? Té un problema?
Jo no l'he sentit mai.
No n'ha escoltat, aquesta.
Vostè la posem.
Posa-la.
Aquesta va ser la que va guanyar. El que passa que, clar, hi va haver la crítica, diu, bueno, només Carla canta en anglès i quan va venir ja la va fer en castellà, ja la va fer en espanyol. Com la veieu?
Bueno, a mi la part primera, que fa... cosa, no sé com ho farem en directe, això. Perquè a televisió no pot haver-hi playback de veus, eh?
Clar que no.
Ah, no?
Es pot haver-hi un tercer munt darrere que faci... No sé, perdona.
I posant una trompeta i queda arreglat, ja veuràs.
Però tu que ets especialista en aquestes coses ja ho resoldries d'alguna manera, això?
Sí, no fent això, diguéssim. No, jo trobo que la cançó no és gens... El que està bé és que no és gens hispànica, diguéssim, oi? Mm. És molt...
La va fer així, però després li va...
Ah, bon, si ara és més hispànica ja...
Sí, perquè li van caure les bufetades...
No, solament pel llenguatge, ho deia també per l'estil, no?
No, l'estil és aquest, l'estil és...
És una mica d'aquests nanos joves que canten, tipus el Bieber i tot plegat. Sí, no està malament, no està malament.
Bueno, anem a...
L'últim que hem sentit està bastant...
Bueno, anem a Eurovisió 2002, l'any de Rosa López, que va ser i va marcar aquest abans i després per Eurovisió a Espanya. Ella va anar amb 5 companys més de OT que li feien els cors, Bisbal, com han canviat les coses, Bisbal, Genoa, Bustamante, Gisela i Geno. Una elecció que no va ser fàcil pel que va explicar la cantant en el documental del Reencuentro.
Todos pensabais que ella tenía que ser la representante
del 100%.
No hay nada mejor que el apoyo para ir a Eurovisión de toda la energía de España con la que tenían que estar, claro, que era Rosa. Entonces, la coherencia mandaba y la energía también. Era todo, sí. Todos estábamos a favor. Y de hecho siempre que nos dicen algo, digo, la que el mayor peso llevaba ahí, que era ella. Nosotros estábamos por a dar un poco de soporte, pero vamos.
Yo la verdad es que lo que flipa mucho es que, claro, todo el mundo entiende que lo de Eurovisión fue obviamente un gran premio, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es cómo la gente no es capaz de ver la otra parte de la película, ¿no? Y es que la presión mediática que ella tenía, que ella tuvo que soportar de tener esa responsabilidad de representar a tu país.
Ya habíamos ganado antes.
Yo flipaba con esa presión. Digo, a mí me toca esa presión y me da algo.
En las entrevistas que he tenido, siempre, siempre. Además, lo he dicho, pero porque además lo sentía. El apoyo tan grande de que vinieran los compis.
Hombre, eso fue de
tremendo. O sea, es que. O sea. Mira, tengo no te pueden imaginar. Éramos
pero por ejemplo, lo que sí yo recuerdo cuando nos comunicaron quién íbamos a acompañar a Rosa. Me alegré muchísimo también por Geno, porque fue una emoción para todos.
Bueno, que sepáis que, a ver, a mí me dieron a elegir. A mí me dio Toni Kroos a elegir. Yo quería que... Fíjate.
Gracias, Rosa.
No, vamos a ver. En su momento me yo quise que fuéramos todos a Eurovisión.
No, pero es por las reglas.
No cabíamos. Todo. Yo no sabía, fíjate yo, tanto Eurovisión que he visto, no sé qué. No sabía que que solo podía llevar 6 personas. Solo se podían ahí ser 6 personas. Sí, pero yo lloré lo que no había en lo escrito para que fuéramos todos.
Yo te tengo que...
Con mi inocencia y todo lo que tú quieras. Llorando desesperada. Quería que fuéramos y estaba agobiada porque tenía que elegir a 6.
Bueno, com va ser aquesta...
A veure, quan a mi, que jo no la sé tampoc.
Quan la vàrem nominar, vàrem dir que el públic la va votar i va dir, tu vas a Eurovisión, el que vàrem veure allà va dir, aquesta no hi va, no anirà, està espantada, una por... Llavors li van dir, bueno, va, rodegem-la dels amics que i la confiança que té perquè l'empenyi tot plegat. I perquè no volia anar-hi, jo no sé fer-lo, no, em vaig equivocar, bueno, d'aquelles coses que li passava, que era molt jove i tenia molta por. Llavors li van dir, va, aniràs amb 6. Amb 5 persones que t'acompanyaran, perquè només podeu anar-hi 6 a l'escenari. I varen triar el Bisbal, varen triar el Bustamante, varen triar la
Genoa,
Gisela.
Genoa, perquè era molt amiga d'ella personal.
Però la vas deixar escollir, li vas fer una llista?
No, li varen dir, vindran aquests, ja està.
Això ho pelem així, nosaltres.
No, perquè, a veure...
Ara, perquè sou de l'ofici,
sabeu, però dius, aquests són els que afinen, aquests són els que estan bé, aquests són els que no podien posar-hi segons qui, perquè desafinava com un condemnat. Llavors no podia ser. Van triar els que cantaven bé, els que tenien ritme, els que més o menys ballaven, i els que eren amics d'ell, evidentment, i que l'ajudarien.
Juan Camus no l'haguessis posat mai.
No. Però per diverses coses.
Aquesta pregunta és retòrica?
No només per aquesta, sinó per altres coses, no?
Ah, sí.
Però, escolta una cosa, l'Eurovisió, diguéssim, aquests nois que vien a l'escenari, mentre estava Lozano dient-li al Bustamante, ¿cómo va todo esto? Tenemos que dar una noticia. Ha salido tu disco y el primer día ha venido 500.000. És a dir, ells estaven allà mentre presentava el seu disco que en venien 500.000 en unes hores. O sigui, aquests nois que van anar allà a acompanyar a la Rosa realment haurien de estar per altres coses. L'esforç que van fer, el sacrifici, diguéssim, que van fer va ser deixar de fer les seves carreres i les seves presentacions, que estaven al millor moment, per anar allà una setmana a tallir.
Tant el Bisbal com el Bustamante, com la Chenoa i tot això, tenien gires per fer i... Però,
i un cop a tallir, com funciona això de l'Eurovisió per dins?
Això, Antoni, va anar, eh?
Això com va?
Jo ara vull sentir-ho.
Tu arribes allà i dius, a veure com va això.
Tu has d'enviar prèviament...
Si vosaltres arribeu a l'hotel, aquí, s'instal·les aquí.
Prèviament has d'enviar unes coses que vols que et facin, no? Uns planos, una decoració, una mena d'històries. Llavors, hi ha un equip que és el mateix cada any. És un equip suec que està fent Eurovisió des de fa 10 o 12 anys, no? I fa el que vol, més o menys. Llavors, tu t'has d'emprenyar una mica i has de dir que vingui aquell. I llavors diu, ara hem d'anar cap allà? Va, anem cap allà. Y vi al Federico Gallano, por ejemplo, que dice, no podemos hablar con aquella gente. ¿Cómo que no podemos hablar? Que bajen aquí. Porque, claro, y vi un plano que dius, escolta, és molt maco que m'ensenyis el decorat, que l'heu fet vosaltres, però volem veure que canta. Com a mínim un 60-40. No. És que no sé què... Bueno, discussions aquestes que tothom ho feia, excepte...
vosaltres.
Que fins aquell moment certs cronades callaven perquè deien no els molestem. Cony, no els molestem, però si venim... En fi.
Sí.
I al final, llavors, vull dir, discuties
amb ells. Sí, primer discuties l'escenari, la realització,
posicions, llums, a vegades, deia, està fosca, em fes mal favor de fer-hi plan, quan fotis aquest plano no fossis a l'esquena, per què m'ensenyes l'esquena? O per què m'ensenyes aquell 5 quan està cantant aquesta?
Bueno, aquell... Clar, i van topar amb Antoni, que té el cul pelat de dirigir equips i de fotre bronques.
I llavors, bueno, al final ho entenien més o menys i et feien més o menys el que demanaves. Més o menys, perquè també ja...
Tothom... Això quan arribeu ja ho fèieu un primer...
En el primer assaig. Sembla que hi havia 3 o 4 assajos, mica a mica. Primer sense vestuari, després no amb vestuari, després es feia una gravació per si no es podia fer la real, ja tenien gravat, bueno, tot tipus de coses, no? Un equip molt professional, realment, perquè fot uns muntatges collonuts, però a vegades es perd més amb les històries del que és el decorat que no pas amb el que es tracta, que és la cançó, un bon so i el que canta, no?
I entre assaig i assaig, què fèieu? Què et dediques?
Era una cosa que també m'hi negava bastant, i és que no paren de fer festes. Ara anem a la delegació tallinesa, ara anem a la delegació no sé quantos, i els nanos havien de ficar a les 7 del matí i s'anava a dormir a les 2 de la nit. I deies, no pot ser, demà a dormir tothom i s'ha acabat això.
Però per què fan festes?
Bueno, perquè les delegacions, i aquí sí que entra el Federico Llano, les delegacions van a veure qui es van a saludar uns als altres i van a fer les festes i van... bueno,
relacions públiques.
Relacions públiques, però no dels nanos, sinno de les delegacions.
Bueno, fan la festa espanyola, dels organitzats, van tots, no? La festa francesa, llavors hi van tots.
I el Federico ja no organitzava la seva
no,
festa.
No, en aquest cas era el Jordi Bosch. I el Federico Llano era secretari. El que passa que quan el Jordi Bosch se'n va anar de Televisió Espanyola, no sabien qui fer, els que van venir no en tenien res d'això, van dir, qui és que porta això? Aquell pues, que ho segueixi fent. I era el Federico Llano. I va passar de secretari, per entendre'ns, a representant d'Espanyol d'Eurovisió. I aquí va ser, aquí va venir la debacle, em sembla.
Ja però és, però en les festes, no en les festes no, aquestes, l'objectiu era buscar vots o...
A buscar vots, nosaltres ho teníem molt clar. Nosaltres el que fèiem abans, entre que s'acabava i se seleccionava la cançó fins que venia al Festival d'Eurovisió, el que fèiem amb la Rosa i l'equip és que anàvem a totes les ambaixades i a totes les delegacions espanyoles de Suïssa, França, Inglaterra, Alemanya... la isla aquesta, la
però
illa de...
a Espanya?
Malta. No, anàvem allà i organitzàvem festes.
Espanya
allà.
També, sí.
O sigui, allà, Tallinn...
Espanya no, anàvem a buscar els vots.
Anaves a les ambaixades?
Nosaltres anàvem a buscar els vots dels espanyols que estaven allà perquè valien. Els vots espanyols aquí no valien. Veiem de els suïssos votaven a la Rosa. Els alemanys votaven a la Rosa.
Nosaltres no podem votar els espanyols. Per tant, necessitàvem que els espanyols que estiguessin a fora votessin a la Rosa.
Fèiem festes, a les ambaixades i en els pavellons i tot això. Venien els espanyols i donaven truita amb patates i no sé què. I llavors els dèiem, escolteu, el dia de la votació, per favor, voteu. I a més, el dia de la votació, si voleu, veniu en aquest estadi, que us posarem aquí, i amb els mòbils, ja començaven a funcionar, voteu des d'aquí.
Clar. I fèiem una festa allà... I
és una feinada, és com una candidatura de...
Sí, sí, els Jocs Olímpics.
És el que fan totes les organitzacions, més o menys. Van a presentar-los a les televisions, van a tot arreu perquè els coneguin.
El que passa que...
I aleshores hi havia tots els espanyols d'Alemanya reunits en un pavelló, tots mirant Eurovisió, i un moment, i ara poden votar tots. O sigui, una mica... Quan es fa bé, es pot fer això. Això no és il·legal, eh?
Per això els resultats sempre eren a l'alça, no eren tan a la baixa. Vull dir que això s'ha de treballar abans.
I per això Alemanya sempre dona 14 vots als turcs, diguéssim. Sí,
tots els turcs estan allà, clar.
Parlant de càterings i de truita i de producte tradicional, David Bustamante va confessar durant també aquest programa del Reencuentro que es van emborratxar durant les votacions.
A todos los países nos ponían cosas típicas de la tierra. Entonces a nosotros pusieron jamón, queso y vino.
Y un turrón medio.
Con los nervios, a los demás les daban 12 points, decían. 6 points, mira, unos saltos, jodimos el sillón, el stand de España a la vez. Y con los nervios nos triscamos las botellas de vino.
Sí, porque habitualmente no bebíamos.
Sí, claro, dice,
no
claro.
Vimos las dos botellas de vino y digo, uff, este es el momento, ¿no?
escucha. Si tenemos que andar dando las vueltas, esta no, nos caemos.
Repetir la canción dando la vuelta.
Para arriba, para abajo. Sí, yo se lo dije.
Aún no tenías controlado, también.
No, ya había encantado y nada, una mica piripi, sí, pero dues botellas por sí, tampoco es que doni per massa.
Bueno, pero si haguessin hagut de repetir la cançó...
Sí, potser la volta no l'haguessin fet. És el que deia el Bisbal, que no hauríem pogut fer les voltes.
La volta no l'haguessin fet.
Tu abans has parlat d'un 80% del programa, però les votacions...
92%,
que vol dir tothom.
No hi havia ningú al carrer, ni els serenos, ni la guàrdia, res.
Mirant a veure si la Rosa guanyava. I no sé per què tenien ganes de que guanyés, si és gairebé impossible que guanyés. Es tractava de quedar bé, però li va agafar com una falera al país...
Home, és que la cançó era maca.
Guanyaríem el número 1. Cal guanyar el número 1. Si quedéssim 3, 5, 6...
Era una cançó molt eurovisiva.
Era una cançó eurovisiva que celebrava Eurovisió, per entendre'ns, i que, a més, havia hagut un recorregut de la Rosa, que havia caigut bé, tothom l'estimava i tot això, i tothom volia que guanyés. I llavors la sevillana, l'andalusa, com es deia, la que acompanyava també la que va anar a Eurovisió també...
Quin any?
La Geno, la...
La Gisela, Bustamante i Bisbal, no?
No hi havia cap més. Doncs des d'aquí seria, des del festival. Nosaltres estàvem a Granada.
No, Toni, això és el que fèiem aquí, que fèiem un previ.
Estava fent un previ des de Granada, no?
Sí, és veritat, un especial, sí.
Sí.
La Fergó,
ho va definir-ho, al final de tota l'expedida, ho va definir-ho molt bé, dient, toma pel culo. Perquè ja... No podien més, ni escolteu, des d'allà, ni des d'aquí, ni des d'aquí.
Habitualment, tant Uribarri, però sobretot José María Íñigo, que fan les transmissions com diríem, com si li estiguéssim amb un punt de disgust, sí. Ell el que fa sempre és, bueno, y ahora las votaciones, este vota l'otro, este vota tal, vota sí, no sé què. Vull dir, ja ho dona tot per fet. No, realment és tan així, és tan difícil trencar el que votaran unos, los que votaran los otros. Cada cop ho fa com de sense esma, no?
No,
que
no?
Passa sí, que tot com si estigués manipulat. Transmetre, en lloc de donar-hi emoció a la cosa
no,
i no explicar-ho,
ell té un discurs.
Al revés, fan spoiler.
Vols fer el favor de donar-hi una mica d'interès aquí?
No. Ara li daran 12 puntos a l'Espanya, ja lo decía.
I pam, 12, sí. Diu. Bueno.
Però quan passa això, realment és que ja no, està la cosa, permetem la paraula, bueno, està la cosa pastelejada ja, o sigui, és així.
Andorra dona els punts a Espanya dona els punts a Portugal, això és històric, i Montenegro dona els punts a no sé qui.
Però això s'hauria de canviar, no? Perquè és una mica, diguéssim...
S'hauria de canviar, és que el presentador fes veure que no ho sap.
Com a mínim.
Que no digués, ara veran a hora, eh? Perquè ell el que vol és quedar...
Jo ja lo sé, jo ja lo sé.
Lola, no?
Jo ja lo sé.
Ves, ja se lo decía. No, de dir, a ver si le damos 12 puntos...
Uribarri era molt d'això, eh?
O si de cas, podria dir...
Però Uribarri encara li donava una certa gràcia i tal, però a l'Iñigo està com disgustat. Jo recordo que l'any passat... Ara no recordaré el moment, però ell va acabar la... O sigui, faltava encara l'actuació de la persona que havia guanyat, no recordo ara el nom, de l'actor...
Bueno, ella, en aquest cas. Sí. Sí.
No sé qui era.
Sí, és igual.
I ell va acabar la transmissió, va dir, senyores, gràcies, buenas tardes, adiós, muy buenas, i van deixar so directe, i el so directe...
Durant una bona estona, no?
Durant una bona estona, fins que van fer l'actuació del guanyador, i ella no hi era.
Devia tenir un bolo, no sé.
Estava emprenyat.
Té un ajudant, l'Arribarri, eh?
Bueno, Uribarri en pau descansi, perquè clar, Uribarri va traspassar.
Com tenia un ajudant?
Tenia un ajudant que era un eurofan amb un ordinador amb la història de l'Eurovisió. I era el que estava al seu costat i li deia, ara seran 12, 6 i 8.
Que bo!
És a dir que... El Big Data.
Podríem dir que tenia un negre que li estava fent la feina.
Però un o dos, no sé si...
Però era Big Data, eh? És a dir, totes les estadístiques allà...
Varios comentaristes tenen aquest personatge, eh? O sigui, els eurofans són els que dominen la història.
No, clar. L'Iñigo Salvella, un dia d'aquests, a veure si puc recuperar aquell moment, perquè suposo que l'Iñigo, suposo que un altre...
Home, li va dir a Marc Serra que aquest any no aniria a Kiev, que li feia mandra.
Veus? És que cobra tot.
Li fa mandra tot.
Però sí que realment ha d'haver-hi algú que digui, vamos a ver, com a mínim, eh?
Si sí, damos 12 puntos... Tenim a José María Íñigo dient que no té ganes d'anar a Kiev.
A mi me lo avisan un par de semanas antes o tres, si voy o no voy. Y la verdad es que Ucrania me parece que está un poco lejos, eh? Me da mucha pereza ir a Ucrania a mí, como me dio muchísima pereza ir a Azerbaiyán, y me da mucha pereza meterme ahí 6 o 7 o 8 horas de vuelo. Uf. Pero bueno, falta mucho tiempo todavía, y de aquí a entonces tienen que pasar muchas cosas.
Sí.
És un bon analista. Diria, és un bon analista. Sap.
Però tu l'has vist il·lusionat. Això se li diu il·lusió.
Se li veu una il·lusió. Que té ganes d'anar-hi.
Sí, suposa que cobra, per fer això, però bueno.
Bueno, no ho sé.
I és l'única cosa que fa durant l'any a nivell televisiu.
Bueno, fa moltes coses, eh?
Sí, però a nivell televisiu.
Té una feinada que no te l'acabes,
Sí, allà.
Bueno, de l'Eurovisió, que va ser, diguéssim, la gran eclosió d'aquest festival amb Rosa, hem d'anar a l'Eurovisió del 2003... En aquest cas, la candidata surt d'Operación Triunfo i va ser la Beth amb aquest Dime. Beth, que es va imposar Ainhoa i Manuel Carrasco amb un 45% dels vots del públic. A diferència de Rosa López, la Beth no va guanyar l'OTE, que va quedar tercera. En canvi, va anar al festival. Això es va entendre o no es va entendre?
Bueno, eren dues votacions diferents. La Rosa hauria pogut no anar-hi al festival, també. És a dir, després d'acabar l'OTE, el mecànic era igual cada any, eh? Els tres finalistes, una cançó cada un, i el públic decidia qui anava. En el cas de la Rosa... Era amb una inèrcia que tenia aquella noia, va arrasar. Sí. En el cas de la Beth, doncs no hi havia tanta inèrcia.
El problema és que la Beth va admetre que aquest tema no li agradava,
gens,
que no se sentia a gust. Això va suposar un hàndicap ja des del primer moment, o no?
No, és més, no l'ha cantat en els seus recitals.
No l'ha cantat.
No, és més, ara no ho sé, perquè fa temps que no l'entrevistem.
Però
hi va haver una època que li preguntaves per Eurovisió i l'entrevista ja s'havia acabat, eh?
El que passa que...
L'entrevista quedava frenada i ja està, hi havia... begut oli.
El programa era cantar, a veure qui guanya, i el que guanya la gent el tria i se'n va a Eurovisió. Si no, no s'hi hagués hagut de presentar. I el que vàrem estar parlant després de que va guanyar, que estava allò... Escolta, una cosa, has d'acceptar-ho o no? O si no vols acceptar-ho, no ho acceptis i vés-te'n. Però però no pot ser.
La segona edició d'OT eren una mica pijos. I els semblava que Eurovisió era hortera. T'ho dic seriosament.
Els concursants.
Els concursants, sí.
Però aleshores no
es morien de ganes de que no els votés la gent.
Vale? O sigui, no volien anar.
No, deia, per favor, que no em votin,
Però és insòlid perquè veníem d'un festival d'Eurovisió anterior que havia fet 12 milions d'espectadors.
El pare de la Inoa va dir per ràdio, per favor, no voten a mi hija. És a dir, això és així, eh?
O sigui, insòlid.
Però llavors vam agafar a la Bet, i en el Carles Clar, que no sabien qui guanyaria, i vam dir, escolteu, nois, aquí hi ha gent que està gastant-se pasta, euros, per votar-vos. Quan sigui el guanyador, com no se n'alegri, el caparem. Perquè, esclar, no pot ser. Nois, que esteu jugant amb la gent, la il·lusió que té, que us estima
i tal. I
va dir que, tinc que dir que la Bet ho va entendre. I quan va guanyar, va dir, defensaré tan bé com pugui. No va dir, fa ràbia anar-hi, però ja aquí vaig, defensaré tan bé com pugui aquest honor que em feu d'haver-me votat. Cony, és que és el mínim, hosti.
I llavors, quan va assumir això ja, directament va ser una bona professional i va acceptar totes les coses, entrevistes, l'anada fins allà i tot plegat.
Ara, quan va acabar això, va fer un recital de despedida aquí a Montjuïc, d'OT, un festival de Lleida, en el repertori que fèiem Antoni i jo, s'acabava amb el Dime, no? I ella diu adiós, i jo dic, i el Dime no la va cantar. I tota la gent...
No la va cantar.
No la va voler cantar. En un recital d'autèstic, però...
Sí, per això, per
I
això.
I la gent reclamant-la i tal, i ella.
És que ella va dir que no li agradava la cançó, però
dir,
després...
Compleixo amb l'obligació que tinc, i aquesta cançó la va tatxar.
Però és que és més, després, a les entrevistes que li feies, perquè ara fa temps que no l'entrevista, cada cop que li treies el tema té, era, o sigui, l'entrevista descarrilava.
Sí. No, la Bet
varia. Perquè es posava a la defensiva i no en volia parlar. Quan és una cosa que, a veure, positiu o negatiu... I, a més, és un pas més en la vida professional, no? Entenc que no li... que amb el pas del temps allò no li va acabar de satisfer, però tampoc...
El Carrasco va quedar segon i ara és l'artista que més omple d'Espanya. L'altre dia vaig veure unes xifres que em vaig quedar collonit. Aquest any, el Carrasco, que va quedar segon d'aquesta edició, ha portat 600.000 persones als seus concerts. Es diu ràpid, ningú més se li acosta, ni de lluny. Bueno, doncs ell va ser com més llest, no?
Bueno, va jugar una altra carta, perquè
bueno,
potser no...
He agradat fent això, la gent m'ha vist fent això, seguiré fent això. I la Bet va dir, la gent m'ha vist fent això, però ara faré una altra cosa, que és la que a mi m'agrada.
No, la Bet es va decantar pel que li agrada.
Però el que a mi m'agrada és fer una altra cosa.
Sí, clar. Bé,
és molt respectable.
Que és respectable, però clar, llavors no et presentis a un festival d'aquest tipus, clar.
No vagis al
temps. Bueno, però és que potser ella no
sabia que tenia nosaltres.
Però potser la Bet no sabia que ella arribaria al Festival d'Eurovisió.
Però sabia que tenia podria ser tenir un 16% de possibilitats d'entrar-hi.
Però gràcies a presentar-se a OT ha pogut fer altres coses.
Això també és veritat.
Sí, és veritat, potser sí. Però bé, és igual, jo la Bet me l'estimo. Em sembla que no me l'estimo, ens l'estimem moltíssim.
Home, si us va presentar fins i tot el programa de la Trinca.
Sí, no, perquè l'estimem molt i jo li he fotut unes bronques impressionants i tal. Perquè el dia que va fer el primer concert al Palau, sí, i vaig anar allà, i a l'acabar li vaig dir, tu saps el que és fer un repertori amb una mica de gràcia? Dic, perquè no pot ser que la gent estigui calenta i Bet, i tal, i tal, i surtis i fotis una balada horrible de 8 minuts. Diu, no, és que m'agrada molt, bueno, fes la cap de mitja hora, cony. Comença amb una cosa que es correspongui amb l'estat d'ànim, i ella, jo faig els que vull, o sigui...
Bueno, és molt especial.
Però de bon rotllo, diguéssim.
No, sí, escolta, sí, crec que heu tingut o teniu una relació magnífica. És més, el Toni també és dels que li ha fotut canya, vull dir que
sí,
no
us jo canya, els he fotut canya a tots, hi ha coses que no... Però bueno...
D'aquell festival d'Eurovisió recordes algú especial o no?
D'aquest no, del Ramon.
Home, del Talín, sí.
Del de Turquia, del que vàrem fer a Estambul.
Home, però aquest de Riga va ser l'any de l'Estatú, que es veu que déu-n'hi-do, no?
Va ser l'any de...
De l'Estatú, les russes, que acaba amb la cançó Pensa un petó.
Ah, sí, clar, sí.
Que la Bet va arribar a dir que s'havien portat molt malament amb l'organització, que no es van fer en cap delegació. I també va ser l'any que Gran Bretanya va treure 0 punts perquè hi havia la guerra de l'Iraq i es va dir que va ser com una resposta. No sé si tot aquest ambient...
Després han tret 0 punts cada any, per això.
Sí. Sí.
Els anglesos no els
potser no era la guerra,
No, no, no. No, es va fer. Les delegacions es va intentar tallar perquè no tenien veu, vull dir, quedàvem afònics i tot això, i diuen, escolteu, heu d'anar a menys festes i esperar-vos per l'hora de cantar i tot plegat.
Però l'any de l'Avet no va ser molt anecdotari.
No. Bueno, anem al 2004, doncs...
Sembla ser que el següent sí, per el que diu en
Toni. El del Ramon. El del Ramon. Ramon del Castillo.
Ramon del Castillo. Cantava molt bé el Ramon. Era molt soso.
Y
ya sabe que es
por ti. I
una cançó del Quique Santander.
Jo d'aquesta cançó no me n'en recordava.
Home, aquesta cançó a tots els xiringuitos d'estiu...
Sí, l'estiu, aquell estiu va ser
bona. Anava a tope.
Para llenarme de ti.
Sí.
És l'època que estaven de moda les cançons latines.
Latines.
I coses d'aquestes.
Però jo recordo molt més les altres, és curiós,
Ha baixat aquesta moda,
Bueno, per vols dir latines, si tot és latino, ara.
No, però no aquestes latines, tipus...
Quines reggaeton
no.
No, reggaeton no. Parlo tipus...
Però si tot és Shakira...
No,
però
tot això és reggaeton.
Era un gènere
que era
el gènere
Corazón
Latino.
Suavemente,
però sí.
Els guaperes. Ja deu tard o d'hora haver passat pel dentista, perquè mira que duren anys. Mostrava aquella dentadura perfecta.
Sí, sí.
Jo,
encara la té, eh?
Encara la té, igual. Sí, igual. Sí. Bueno, anem amb Ramon, a veure. En sabeu alguna cosa de Ramon o no?
I se la torna a posar, perfecte.
Amb Ramon ens va tocar Estambul.
Ai.
Aleshores, allà era molt difícil, no havien fet cap festa, perquè... No.
Però tots són moments... festes?
No, el Toni riu perquè alguna anècdota té d'Estambul.
En aquells moments estàvem fent Operació Triunfo Estambul.
Ah.
I jo feia 3 mesos que hi havia anat a explicar-los com anava el format i tot això, i hi havia anat uns endemol que li havien explicat una cosa que no... Quan van dir... Això, ens han vingut endemol, ens han explicat això, i els havien explicat a Gran Hermano. I dic, però escolteu, això que... No, és que si no diu que no ens deixem fer això, bueno, però es va arreglar, van quedar sent de bo, va dir, què heu explicat? I d'on veniu vosaltres? No som de universitat. Ah, vinga, cap a casa, va, fora. I en una setmana varen muntar l'Operació Triunfo allà.
Vale.
Llavors, a partir d'aquí, varen començar l'Operació Triunfo i els funcionava molt bé. I a cap de 3 mesos hi vaig tornar, i van tornar tot l'equip allà, i no havia fet cap festa. I vaig anar a parlar amb la productora de l'Operació Triunfo i vaig dir, escolta'm,
dels turcs, en aquest cas.
Els turcs. Ajudeu-nos, i com que està és el mateix dia que s'està posant Operació Triunfo i és el Festival d'Eurovisió cap d'un dia, demana el vot per Espanya. Oh, però no sé, bueno, sí, vale, vinga, va. Els vaig convèncer i van dir, bueno, vinga. I durant tot el moment, doncs, direm doncs, això dels vots i tot plegat. Sí. Però els hi va fer un jurat.
Vaja.
I em van dir, escolta, vine a fer de jurat. I dic, collons, si no parlo tot el dia, què collons vols que faci? Diu, no, ja tirem dient el que has de fer per anglès per darrere, però tu, més o menys, fes de jurat i tot això, i direm que ets el que vens de President Triunfo d'Espanya i tot això. Bueno, va, vinga, fem-ho. Ja pot anar al mig i no sé què va dir.
O sigui, t'has jurat com el Risto, diguéssim.
Sí, bueno, o com no, la Noemí Galera, home, tampoc.
Però no,
però... Escolta, tampoc.
Bueno, vale, com si vols, però... com la Noemí Galera, si vols. Escolta, però vull dir...
Però l'has jurat a Turquia.
D'Operació Triunfo.
Sí, d'Operació Triunfo a Turquia, clar.
Tu allà.
Jo allà. Però és que ja havien cantat el dia abans. I llavors han dit, mira, aquest està nominat, aquest no, sí, tu mira, aquest digues això... I vaig pensar, hòstia, què farem aquí? Bueno, i em diu, digues, senyales això i digues que sí, i jo vaig dir, sí. I una dona d'allà baix em va començar a mirar, una dona d'aquelles que portava mocador d'aquells allò de fa 50 anys, una velleta, em va començar a mirar d'aquella manera, així, i resulta que jo, que no ho sabia, havia anul·lat en el seu nebot. I bueno, vaig sortir d'allà amb molta pena.
Però
perquè...
va sortir amb la cimitarra, el marit.
No, però quasi em maten allà. Però dic, però si jo no he votat res. Si no... No, però ja està tranquil, ja no preocupis. Però total, van aconseguir que no es donessin uns quants votes Ramon.
I de fet... Que Ramon va quedar en...
Amb
va quedar
9,
desè.
No?
Desè,
pel que veig aquí.
7,
9 i 10.
Veig que la vostra tasca a les festes és el que donava, diguéssim, el que fa pujar.
Sí,
això vol dir que ara no en fan masses perquè darrerament les votacions
queden... No és el que feia pujar, potser no, però sí és el que donava coneixement de l'artista. I llavors, ah, mira, com que no puc votar el meu, doncs, ah, mira, aquest queda simpàtic, va, vinga. I s'explicava la història de la Rosa, o de la Bet, sí, o del clar. Ramon.
Pues el Ramon...
És que això és molt important. Els països es poden votar a si mateixos. Mm. Per tant, les cadenes, que són les que organitzen, si tu vas allà i surts amb un programa, va, i els ajudes...
Fas la promo.
I fas no sé què, al moment de votar, aquella gent, que en el fons moltes vegades són els jurats de la pròpia cadena, diuen, aquells que són tan simpàtics que van venir, no? Ah. Això està bé fer-ho, això és fer,
però
lobby,
en el cas
però...
de Ramon, ell es va queixar, o ha acusat Televisió Espanyola de no promocionar la seva cançó per a Europa, i va apuntar directament a un directiu que heu anomenat abans, Federico Llano. No sé que, si té raó, si Televisió Espanyola anava una mica a cobrir l'expedient i punt, o
a veure,
realment tenen ganes de promocionar
l'Eurovisió. Ja els grans directors de televisió, com era el Jordi Bosch, ja no hi era, i el... Tu ja te'n vas anar.
L'Àlvaro de la Riba tampoc.
L'Àlvaro de la Riba tampoc, que és el que ho tenia molt clar. Llavors aquí cada vegada anava minvant els recursos, perquè és clar, no era...
Però Antoni no va fallar, eh?
Jazz Music no era una ONG, vull dir, havien de posar diners allà per gastar-los allà, inclús els ambaixadors dels llocs on anàvem se la jugaven també, ens ajudaven molt. Però bueno, mica a mica el pressupost s'anava tallant i bueno, va quedar...
Escolta, i vosaltres creieu factible algun dia, és a dir, suposo que fins i tot se n'ha parlat, de que hi hagi representació catalana, és a dir, en Eurovisió, o això...
Si fins després del referèndum.
Bueno, per això t'ho pregunto. No, per això t'ho pregunto. Abans és impossible. O sigui, ho heu parlat alguna vegada? Què es diu?
L'últim que va aprovar va ser el Serrat.
El Serrat va ser l'únic que va aprovar, el primer i l'únic. No?
Sí.
Amb el la,
sí, clar. Sí, no, exacte, que es va negar a cantar.
Sí, no, va dir, no es va negar a cantar, va
no,
dir...
Bueno, volia cantar en català,
en català...
I li van dir que no, no?
I en canvi ara amb l'anglès sempre que s'hi pot anar-hi.
Sí,
no, pues
no,
però... Sí, però la RAE diu que no li agrada gaire que...
No, ho dic perquè en aquest món d'Eurovisió això és...
Però en català ja hi han anat, els d'Andorra van en català.
Sí, però els eliminen a les primeres de camp.
Però canten en anglès, no?
No, hi va de tot.
Canten en català,
sí. A vegades en català, a vegades...
Sí, bueno. Sí. Sí que la Gisela van a representar a Andorra.
Sí. Sí. Català, sí.
I la Marta Roures, no?
La Marta Roures, correcte.
Sí, sí. Veure, jo crec que si hi ha Televisió Espanyola i amb l'Espanya actual no agafaran un representant que canti en català ni en gallec ni en basc, perquè l'espanyol és un idioma de les espanyoles, no?
Llavors, quin és l'espanyol?
En anglès sí, no?
És que si triessin un idioma espanyol potser sí que haurien de posar-hi el català. Sí. Almenys fins ara, com anem per aquí, tant el basc com el gallec com el català són espanyols.
Clar, però es
i si no
que
ens ho diguin i ens ho plantejarem d'una altra manera, cuidao.
Però Europe's Living a Celebration és anglès, no passa res. No ho facis en català, no ho facis en gallec, ni ho facis en euskera. No. Aquest és el problema. En anglès, sí.
Però què vols ara, recordar el país?
No, i ara...
Això va dir fins i tot Antonio Jiménez
Después de conocer la canción de Eurovisión de este año, dije que, bueno, por lo menos...
Ni que sea en catalán.
Unos estribillos en catalán, en gallego, lo que sea, pero este español... cantando en inglés, me parece vergonzoso.
Escolta, i l'any que va deixar, en aquest cas que va escollir el públic, anés a Eurovisió, Rodolfo Chiquili 4, vosaltres què us sembla aquest concepte de...
És que va arribar un moment en què era un cachondeo, perquè totes les petites... tots els petits països de per allà es votaven entre ells, estaven 12 aquí, 12 els de Lituània, 12 els de Lituània, aquest, sonaven canviant entre ells, i deies, bueno... que un país com Anglaterra, que té una tradició musical collonuda, i totes les cançons que presenta, tant balades com...
No guanyen mai res.
Són precioses, no guanyen mai res, però per política, no perquè siguin dolents, sinó per política. Llavors, potser l'Eurovisió ha de canviar una mica la història, no?
Jo crec que el Chile 4 va ser una manera que va tenir el Buenafuente i el Terrat.
D'en fotre-se'n de...
Ja que deixeu que sigui per votació popular, espera't! I van colar.
Però va quedar en bona posició.
I va quedar molt bé, eh?
Crec que entre els 10 primers, eh?
No, entre els 10 primers, no. Va quedar més bé que cap atrás.
El Rodolfo va quedar 16 de 26.
Ah, 16.
Bueno, però és més que els que van venir després. És a dir, el Chile 4 el que va demostrar és que Eurovisió o hi vas molt en sèrio o hi vas molt en conya, no? Una mica han guanyat gent com aquells que anaven vestits de monstres...
Sí, exacte. Aquells van guanyant-se.
Com es deia aquells? Aquells van quedar números.
Gordi.
És a dir, o fos una cosa que crida molt l'atenció perquè és extrovertida o el fas molt en sèrio. I el Chile 4 va fer una cosa que era tan absurda que els països van dir, votem aquell boig.
És el que dius tu.
Amb el David Fernández, disculpa, Montse, amb el David Fernández, que vam parlar aquí, clar, sí. Ell havia de sortir, això que dèieu abans, havia d'anar per les diferents delegacions fent del Chile 4 i diu que va acabar que al final ja no aguantava el personatge.
Perquè, clar, però, si vas amb el personatge...
Clar, tot el dia havia d'anar fent de Rodolfo Chicle 4.
Clar, el Chicle 4, 16 de 25, home, que està bé, perquè n'hi ha d'altres...
Està bé.
I l'any següent, Soraya Armelas, 24 de 25.
I els següents...
Doncs 15 de 25, 23 de 25, 10 de 25. No?
Jo crec que és 25, qui és 10 de 25?
Pastora Soler.
Ah, sí, la Pastora va cantar una balada...
Bueno, que és una mica que va cantar com en sèrio.
Una balada molt maca, sí.
Clar, que vas en sèrio, llepes, i en canvi portes a Rodolfo Chicli 4, o generat a partir d'un fenomen com...
El fotut és la mediocritat, que és el que passa, que de les 10, 20 o 30 cançons, el 90% són purament mediocritats.
Però fixa't que Pastora de Soler em sembla que va ser una nominació directa. Va irà la Pastora de Soler amb una cançó preciosa que no sé què...
Anirà aquesta amb aquesta cançó.
Que és una altra manera de fer Eurovisió.
Però l'any següent, El sueño de Morfeo, 25 de 26.
Sí. Bueno, clar.
No, no, sí que no
recordes la cançó?
No aixequem cap.
Contigo hasta el final, perquè ho veig aquí. Però,
Sí, sí.
Després, Algo Pequeñito, sembla que va recuperar
algo
una mica més, no?
Algo Pequeñito, 15 de 26.
Clar, parlem d'anys que, per exemple, hi van anar a l'Sketchup. Sí. O Son de Sol, que aquests grups ja...
Sí. Us han ofert mai a la trinca, no ara, eh? Anyos a anar a Eurovisió, no?
No, mai.
No, jo no recordo, eh? Tu te'n recordes? Sí, mai. No recordo, mai.
No, però a partir del 83, si ens haguessin ofert i haguessin acceptat la cançó que nosaltres volíem fer amb la música que haguessin fet, sí, haguéssim anat, eh?
Clar.
Però en teníeu alguna o no?
No,
clar que no.
Vale, vale.
Però en llibertat, que no en teníssim una al calaix.
Home, nosaltres haguéssim anat més per la línia de fer una cosa rara, no?
Divertida.
Directament no fotre conya.
Sí,
però no ens ho varen demanar.
No ens ho demanen mai.
Que nosaltres pensa que cantàvem en català aquí i cantàvem en castellà fora.
Sí, per això t'ho preocupes.
I anàvem a Sud-amèrica i cantàvem en castellà. I si haguessin sapigut cantar en anglès en aquelles èpoques, haguéssim anat a cantar en anglès a Anglaterra.
Per això dic que us ho podien haver proposat.
Sí, 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 però no.
D'OT va sortir algú més?
D'OT en van sortir tres, només.
Tres?
Sí.
Què vols dir?
Bueno, i la Soraya també va anar-hi.
És que recordo la Soraya també. Que,
sí, però aquesta ja, no, ja era fora del concurs.
Ja era fora del concurs, sí, sí, però venia d'OT.
Sí. Tornant a... No sé si hi ha algun altre, però crec que no. Mm.
Tornant a OT, el format OT, Operación Triunfo, és vostre?
Sí.
Vostre?
Sí. Sí. Per què? Que ho dubtes?
Hi ha alguna... No ho dubto. És perquè... Vaig a la pregunta.
És que el Rocco fa les preguntes...
Ja.
Jo faig la guarnició.
Com que és de quinta columna, està en un lloc i l'altre, llavors, clar, et fa...
Digue'm.
Jo faig la guarnició.
M'he gustat que m'hi ha aquesta pregunta. Quina és la pregunta?
La pregunta és la següent. Hi ha alguna possibilitat de que OT torni molt aviat?
Sí.
Si és molt aviat... El mes de setembre?
Deixem que t'aclareixi per què. OT és nostre, sí. Però en Demol, quan ens en vàrem anar i vàrem recuperar tots els nostres formats, ens va comprar durant un temps, bueno, ens va agafar un fi durant 2 o 3 anys, em sembla, 3 anys, no?
Sí.
Durant 3 anys, Operación Triunfo i Locos Bajitos, sí. Per representar-los.
Això no vol dir que sigui nostre.
Sí, que ha passat un any, encara tenen 2 anys més per fer-ho.
Per tant, si el Tinet Rovira i companyia volguessin vendre aquest programa, tenen el dret de fer-ho, però...
Espanya.
Sí. Espanya, i nosaltres cobraríem, eh?
Cobraríeu. Sí. A vosaltres us consta que OT torna al setembre i torna a Televisió Espanyola?
Estan negociant que torna al setembre i estan negociant que volen parlar amb nosaltres i a veure com canviem, sí, una mica el format i tot això.
I que l'acadèmia estaria inclús a Terrassa?
Això ja.
L'acadèmia pot ser allà on vulguis.
Sí, sí, però que, no, és a dir, que s'està preparant, sí, l'acadèmia,
sí,
allà.
Si has de portar l'acadèmia allà i l'has de portar aquí...
És que em consta que s'està preparant inclús el plató.
Ah, bueno, llavors sí, clar.
S'està,
sí,
preparant el plató.
Però el plató també seria Terrassa, llavors.
Això sí que no ho sé, però sí que sé que el plató s'està preparant, s'està il·luminant,
bueno, doncs,
i a més, a banda
no
que...
No crec que ara s'estigui il·luminant.
Bueno, bueno, és un...
Perquè durant que està tot a
posar... És un dia, però que s'està calentant...
Vol dir que han obert unes finestres.
Sí.
S'està, vale, calentant els motors.
Home, mira, la lògica és que si l'escola està a Terrassa, OT es faci Terrassa. O al revés, que OT es fa Terrassa, l'escola està a Terrassa.
Però, sí, vosaltres us consta de que
no,
hi ha un
inter... No, quan dic, si ens portat, si era nostre, vol dir que és nostra l'autoria, i també són els nostres els drets, però la representació que la fa Endemol, si està negociant, no ens comuniquen cada dia.
No us comuniquen, no, per no. Una cosa tan important com això...
No, tan important, si es fa el plató Terrassa, no ho és, home. Ens comunicaran el que es fa, però no... Que...
Però si es fes el programa, sí que us ho haurien de,
sí,
comunicar.
Sí, clar, perquè o sigui, si canvien alguna cosa, ens hauran de dir, escolteu, hem pensat que després de 15 anys ens agradaria fer això,
els canvis...
i nosaltres ho mirarem i direm, home, doncs ens sembla bé o no ens sembla bé. No us autoritzem a fer els canvis, o sí que us autoritzem a fer els canvis.
Sí. Perquè no podrien dir que és un altre programa, posant-hi uns quants canvis.
No poden, no.
Exacte, perquè la base és aquesta. D'acord.
És com ara que fan tocar a Lluvia d'Estrelles i n'hi diuen tocar ara ja només suena tanto, no sé com dir-ho.
És a dir, tal com està...
Però i això no és demandable?
És que és demandable, passa que Lluvia d'Estrelles no és nostre.
Lluvia d'Estrelles no és nostre.
Però si fos nostre, diries, escolta, primer fas...
El nostre és Menudes Estrelles, però no Lluvia d'Estrelles.
Ah, és diferent, clar.
Mm. O sigui, que ara fessin, tu cara todavía no me suena, kids.
Sí. És vostre.
Ah, llavors sí.
Llavors sí que seria demandable.
Quins collons tenen aquest títol?
I llavors el tu sí que sí també és demandable, perquè és el... És
tu sí que vales.
Tu sí que vales, però com que ja l'han tret... No,
però en el món de la tele, pel que jo tinc entès, jo no sóc un expert, vosaltres sou els experts, eh? Si canvies quatre coses, ja cola com a programa diferent.
No, no has de canviar quatre projectes. Has de canviar una cosa... Tinc
hagut de pagar 30 milions d'euros amb lo de... amb lo del... Quin era el programa?
De qui parles?
Passapalabra.
Passapalabra?
No? Sí.
Ah, sí.
Perquè va dir que havia canviat unes coses i eren seus i el Tribunal d'Estrasburg va dir que...
Ah, no n'hi ha prou en canviar unes cosetes. No. A veure que és un format nou. Mm. Ara, quin percentatge s'ha de canviar? No ho sé, però és allò que dius, com se sabe que és un gato? Bueno, pues si parece un gato es que és un gato, no? Doncs una mica, oi? Com se sap si és una còpia? Home, doncs si sembla una còpia és que és una còpia, no? Diguéssim.
Per tant, podíem confirmar que a vosaltres us ha arribat, això sí, un xup-xup, del setembre o un OT.
Sembla que volen fer un OT.
Bueno, sembla, sembla.
Sí. Aquesta és el títol.
A veure, hi ha una cosa sembla que és òbvia. El reencuentro ha anat molt bé.
Molt bé, molt bé.
Per tant, vol dir que és un moment calent. OT ha tingut tres sortides diferents, o dues. És a dir, semblava que havia desaparegut i va tornar amb millor que mai. Sembla que torna a desaparèixer i pot tornar millor que mai. El format està viu. No passa res.
Collons, si està viu els noticiaris i els telediaris, sí, ja... S'ha de canviar, s'ha de...
No, per això.
I per lo que ens han explicat, que es fa a Terrassa, o almenys l'acadèmia, això ho tindria que gestionar en quasi és músic.
Això són necessitats de producció, que llavors el programa que tenen, en el plató que tinguin, que els hi vagi més bé, és el que fan, clar.
Però si ens sent el tinet que truqui,
que t'ho confirmi. Que truqui i confirmi. I si no, que ho confirmi el Jordi Bosch.
Bueno, clar, jo ja em li diré demà amb el Bosch.
El Jordi Bosch encara treballa en Demol.
El Jordi Bosch és el president
de Demol. No, i tant, i tant.
Bueno, ja farem un dinar, ja us ho explicaré.
No, però Jordi, ens pots confirmar que torna a OT?
Bueno, allà a Terrassa, allà a l'Hospital del Tòrax, alguna cosa ja.
Heu canviat alguna cosa?
No, t'ho puc explicar, això. Primer m'han de donar l'okay, aquesta bona gent d'aquí davant.
Bueno, i a tot això, Vicenç Sanchís, nou director de TV3, abans que marxin els trincos. Potser teníeu ara unes carpetes donades al Jaume Paral.
Sí, noi.
Ara què?
Què ha passat?
Sí, noi, ens passa contínuament, això. A Catalunya, Espanya i el món, eh? Diguéssim, dius, bé, ja ho tenim encarregat, aquest format, amb aquesta gent, portem 4 mesos parlant-ne. No, oiga, que no han canviat.
Però Maria, ha sigut rècord, eh? Sembla ser que ha sigut durant aquest cap de setmana que s'ha decidit el canvi, eh?
Bueno.
Està bé. El Sanchís ha estat en molts llocs, vull dir...
Voleu dir que les carpetes... Ara, hi ha una cosa, una imatge que sempre m'agrada molt de quan canvien del director, en aquest cas de TV3, que és la presa de possessió, sempre la taula està neta.
Sí.
No hi ha res.
No hi ha res, no.
I sempre el director que entra sempre fa com si anés a escriure a l'ordinador. Sí. És una imatge que tots fan igual. O sigui, de catàleg...
Allà una trituradora amb els projectes.
A vosaltres, Toni o Josep Maria, o qualsevol dels dos, si us truquessin i us diguessin voleu o vols dirigir TV3, acceptaríeu?
No.
Col·lectivament? Ell i jo?
No, individualment.
Fer un tàndem.
O un pack, o no sé, com vulguem, però individualment. Tu, Josep Maria, tu... No?
No, perquè no, TV3
no
ha arribat...
No vull ser directiu de televisió.
Per què?
Perquè TV3 ha arribat un moment que és absolutament... Hi ha un 60 o un 70% dels diners que reben de TV3 que se'ls gasten en sous. Llavors, una cadena de televisió que tingui un 40% del que ingressa, dels diners que li donen només per fer televisió, és que és impossible. Mm. És impossible.
Però tu series directiu d'Antena 3, que no els hi passa això?
No, tampoc.
Donques excuses.
És que... No, tampoc.
Tampoc tinc la sensació que us calgui. No,
a mi m'agrada fer televisió, però disfrutar fent televisió.
Ja. Clar. No patir.
Patint i suant quan és el moment i tot plegat, però mentre ho penses, mentre dissenyes i tot això, t'ho passes bé. No?
Perquè... Quin creus que...
Rocco, és que hem d'acabar.
No, jo dic que en aquest país, Catalunya, i també Espanya, encara més, en aquests moments fer televisió no és gaire divertit.
Va, ho deixaríem aquí, perquè és que no tenim més temps.
Calla, que farem aquest titular, va.
Sí, bueno, no, el titular és lo de l'OT. Punta lo de l'OT, que torna... Que pràcticament diríem que torna l'OT.
Pots preguntar, a les demés productores, diguéssim.
Tot i això, hem presentat dos... Tenim dos programes a punt de fer-se TV3, eh?
Sí, però ara hi ha canvi de direcció, eh?
Teníem. I un d'ells era amb ell, eh?
Sí, sí. Per tant, segur que no ho faran, perquè amb el canvi de director segur que no ho faran.
Bueno, mai se sap.
Explico amb qui va estimar l'altre dia.
No. Josep Maria Mainat, Toni Cruz. Moltíssimes gràcies.